fiscal, una vez concluido la práctica de la prueba en el juicio oral, me remito.
Són les 9 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 10.
Més informació a ib3notícies.com. TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Xiu Xiu, el programa on parar l'orella, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
En 70 segona hora de Xiu Xiu amb en Toni Cardell en el control tècnic i mos ha vengut a veure en Joan Rafael Coves.
Xiu Xiu no es fa responsable de les impertinències dels seus col·laboradors.
Bon vespre, Joan Rafael.
Bones.
Què tal? Com estàs?
Encara no he dit res.
Bé, però ja ho posam en el principi per...
Per si un cas.
Exacte.
Però avui ven molt
relaxat. Perquè ja te coneixem.
Avui ven tranquil.
Clar, ja has començat vacances.
Demà.
Demà?
Avui ja he anat a la feina. Ja.
Ah, bé, idò. Nora bona,
Per les vacances.
Sí, no? Benvingudes.
Ah, però feina feta.
Ara tindré un munter de feina, ja nostre. És pitjor que anar a fer feina.
Això a vegades, sí. Escolta, tu has vist la tortuga de...
Se li ha parlat Tomassa.
D'Humoll.
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 Ara. Molt bé.
Molt bé.
No l'he vista perquè m'han dit que no m'ho molestat-la. Això va sortir...
Millor que no...
A diferents mitjans locals van posar això, que no... Que no molestàssim a la tortuga Tomassa aquesta. I no, no he anat. Jo no moll, si ho puc evitar, a l'estiu el trepitjo poc, perquè hi ha molta gent.
Bé, ja. Esperem que la tortuga s'hi trobi bé i,
sí.
I trobi el seu raconet per posar els ous.
I ara sí, ja fa per costum, que feim? Ja d'any.
Bé, i d'any.
Ja paralitzeu
el moll.
Segur que qualcú farà camisetes i merchandising.
Ai, sí, tortuga Tomassa.
Tortuga Tomassa.
Souvenirs.
Estaria bé.
Fets enviar per allà, tot se fa enviar.
No importa.
Una tortuga
tot surt igual.
En cinc potetes.
Vinga, en Joan Rafael mos du un personatge que haurem d'endevinar.
Sí.
Vinga, començant.
És molt fàcil, eh?
Bé, ho provarem.
Va, vinga.
La primera pista és que és un turista il·lustre que ha estat per les nostres contrades.
Bé, si això, de fet, serà tot l'estiu així.
De fet,
pista.
La secció va d'això.
Va d'això, va d'això. La secció va d'això. I avui començant, però viatjant fins a Hobart. Això és Austràlia, això, per si no ho sabíeu. I mos situem a l'any 1909, un 20 de juny, a una família benestant, un pare biòleg, una mare que pertanyia a l'alta societat, i amb això ja neix el nostre protagonista d'avui, el petit Errol. Per això he dit que seria fàcil.
Ja està.
Per embullar, direm que el nom Errol Leslie Thompson.
D'acord.
Així guiam un boig, ja, sí. Qualcú s'ho pot, però entre la música i aquest nom, llavors dic que molta gent sabrà que el petit Errol era un nin, potser mogut, potser trepella, inquiet, un trasto, jo diríem així, i sempre, ja sé, estàvem fent la posabra, fent bromes enrobinats, fent enfadar molt a sa mare. De fet, la manera més afectuosa que tenia sa mare dirigit-se a ell era dir-li petit dimoni que el son curs.
Mare meva. Bé,
ho he traduït si de l'anglès, que... no sé. Però vendries això.
Little evil in pants. Short pants.
Sona més bé així, eh?
En Jordi m'ho mira com si diu, per favor, no. Inestura de fer ridícul.
Te l'has jugada, és que te l'has jugada.
No, ja, ho ha fet molt bé.
Sí, jo ho he entès perfectament, de fet. Més si en català ja...
És que va viure 6 mesos als Estats Units, ella.
Molt bé, sonata.
A Nova York, a Manhattan.
Sonata. I feia sí, després aquí el programa d'anar pel món.
Sí.
Sí. Això te dona...
Ja té molt bon anglès.
Sí,
jo
ja
ho trob, eh? Mm-hmm. Millor que meu, de fet.
Bé, què li va passar en el Little
Evil? Bé, això feia... També d'una ocasió, el petit Errol hagués de passar per les barilletes. No? De fet, la seva autobiografia, ell defineix la seva infància com el record que té de la meva infància és el d'unes anques martiritzades.
Què vol dir això?
Que rebia molt.
Ah.
Li donaven canya perquè, clar, ah. Era molt bon al lot. Després de l'escola primària, els pares el van matricular a un centre de Sydney del que va ser expulsat. Era un centre així... Bastant reconegut, i va ser expulsat per mantenir relacions sexuals a la filla d'un empleat.
Ai, Nerol.
Després...
Veure que era un petit dimoni.
Sí, sí. Després, vos he de dir que després el van matricular a un altre centre.
I el van tornar a expulsar.
Sí, per tenir relacions sexuals a la filla d'un altre empleat.
Ostres,
i després, en un tercer centre, que va anar... També el varen expulsar per tenir relacions sexuals a la filla d'un empleat.
Mare meva.
Com sí. Mac de Torrent.
No s'ha mai llibollat llegint sempre la mateixa línia, sinó xeri així. Si us estudies, podríem dir que no li motivaven gaire. Tenia altres...
No, tenia altres motivacions.
Altres motivacions. Bueno, sempre han de trobar altra motivació per anar a l'institut.
Sí, això és
al final,
saps? Això és vera.
Sigui, jo ja sé, les matemàtiques, la literatura, o la filla... Tu conserge, ja que sé. Qualsevol cosa que te motivi per anar allà. Hem de dir que gràcies a en Ronald de son pare, que era un gran científic, el van deixar matricular-se a un quart institut i de fet, va pellar un bot i el van matricular a un dels col·legis més importants de Londres.
Tots són contactes, ja ho diuen.
Clar, això ho veurem aquí, Ho veurem que aquí tenir un tio, tenir... Això sempre va bé. Un endoll sempre va bé. I després, hem de dir que també va passar per París, en un prestigiós Liceu Louis Le Grand, el meu francès també és bastant bo, per concloure els seus anys acadèmics en un imminent centre educatiu, un altre pit de Sydney. Un altre, però era un d'aquests importants, un lloc d'aquests amb prestigi. Hem de dir, però, que el deixa els estudis, ja que ell té un esperit aventurer. I què pensa ell? Doncs jo som aventurer, m'embarcaré a un correu marítim.
D'acord.
Ja transportaven cartes, mercaderies i més. Però allà se va avorrir. Supos que no hi havia.
No hi havia filles d'empleats.
Només hi havia empleats. I clar, va dir, és un poig avorrit. I llavors es va posar a recórrer a Austràlia, que ja sabem que és una illa molt petita, com allí. Hi ha un home ara que fa la volta...
A Mallorca.
L'ha vist? Sí, l'ha entrevistant. Ja
m'ho surt.
Tu surts?
No, vull dir que me surt...
Ja me surt, i passa, i camina.
Explica-ho.
És un al·loc que camina, bàsicament.
Un al·loc, un bon dia va dir, faré un compte d'Instagram i faré la volta a Mallorca. I cada dia puja un vídeo. I, de fet, hi ha gent amb qui se cita, diu, demà seré aquí en aquesta hora. Hi ha gent que hi va.
Si vol dir venir a caminar, que mor veiem allà.
Ara és per cada millor, m'agrada.
Sí, sí, sí. Ja fet, de fet, va partir d'aquí de Palma, i ja ha fet tota la serra, i ja és allà la millor.
El cercaràmida.
I li firmen la camiseta, i té un rotllo així.
És simpàtic. Avui ha sortit l'última hora, avui. Ha fet un reportatge.
És argentí.
Sí.
I tant, simpàtic.
Simpàtic, són supersimpàtics. Jo no sé què fa un argentí caminant i no mirant el Mundial. Imaginau un nivell del Mundial. Com deu ser?
Avui li han dut una camiseta de l'argentí, no?
Que bé.
Molt bé.
Quin detall, Superoriginal, a més. Bé, ara m'he perdut. Però bé, és igual. Hem de dir que...
Nerol era un picador.
Va en sèrio, que m'he perdut, Bueno, sí, és igual, passem per aquí. Ah, sí, que feia la volta a Austràlia. Hem quedat aquí, com aquest que camina per Mallorca, que Miramanco té la mateixa extensió. I se va parar a recórrer aquesta gran illa fent feina de qualsevol cosa que trobàs. De pescador, de supervisor de plantació de tabac, de boxejador, que fins i tot va participar en Jocs Olímpics representant d'Austràlia, sí, que se li donava més a Manco bé. De capador d'animals, que també és una feina...
Què vol dir? Ah, capador.
De sanar.
De capar.
Sanar.
Sí, sí, ja.
En Mallorquí, això correcte és capar, però...
Mare meva.
En Mallorquí seria sanar, no?
Quines feines, eh?
Unes feines molt interessants, sobretot a Austràlia. En definitiva, ell cercava... Perquè, clar, Austràlia, els animals saben que són un poc...
Però que sanar un tauró.
T'imagina't ja de sanar un ornitorrinco. O sigui, no és el mateix que sanar un porc.
A un cangur.
També Romanco sabeu on té les coses.
A un cangur.
Sí, però en cangur jo crec que més Romanco també ho trobaria. Són
molt agressius.
És una mescla d'animals.
Ja.
No saps on tindrà la coa... Bé, és igual. Hem de dir que, en definitiva, ell cercava aquesta vocació seva, d'aventurera, i la va trobar a 24 anys. Perquè, hem de dir que en 1933 es movia pels ambients dels espectacles de Sydney i aquell jove, d'aspecte atlètic, curro, simpàtic, extrovertit, no va passar desapercebut per productors cinematogràfics. I va començar a aparèixer en alguns papers de pel·lícules australianes. Que crec que aquí no n'ha arribat ja, però sabut que fan cine allà, també. Poc després s'enrolà en una companyia teatral, ja d'un cert nivell, que anava de gira per Austràlia, i amb aquesta companyia arribà a Londres. Qualsevol podria pensar, que sent actor, guapo, femeller, arribar a Londres el podria confondre un poc, i el dugués per la
via
de l'alcoholització.
D'acord, la mala vida.
I així va ser.
Ah, mira.
Però també hem de dir que li va obrir les portes de la que ja era la metge del cine. I és que, per casualitat, sempre hi ha una casualitat d'aquestes, un executiu de la Warner Brothers es va fixar en ell en una de les seves representacions i, sense dubtar-ho, li va oferir un contracte per anar a provar sort a Hollywood.
I ja hi som, a Hollywood, amb aquesta música.
Va,
de glamour.
M'ho parava allò, una vida de cinema.
Sí.
Una vida de...
Una cosa així, de pel·lícula.
Ah, sí?
De pel·lícula.
Ho tenim?
Ho tenim, encara, sí.
També de poder marxar de les opinions aquestes. Bé, és igual.
No, ens fa irresponsables de les opinions dels nostres col·laboradors. Bé, de l'opinió...
Impertinències.
Impertinències.
De les impertinències d'en Joan Rafel.
És que jo ets una opinió.
Això ho hem fet en genèric, però és per tu.
No, i per Toni Arrac també li varen fer.
Ah, tanta sort.
Sí, però no, jo crec que va sortir molt d'en Joan Rafel, aquesta falca.
Tantes impertinències...
No.
Sí, qualcuna. Bé, una vegada instal·lat a Hollywood a participar com a secundari en dues produccions, fins a l'any 1935, la Warner li encarrega el paper protagonista de El Capità Blood.
Capità Sang. Per qui no sàpi anglès.
No importa traduir-ho tot.
Després
veureu que traduir segons quin títol els queda molt malament. Però bé, jo suposo que ara ja amb aquesta pel·lícula tothom sap de qui estem xerrant. Avui xerram del gran...
Errol Flynn.
Molt bé. És un gentleman, eh?
És un gentleman.
És un gentleman. Hem de dir que va rebentar les taquilles, eh? I d'aquesta manera se li obrien les portes per fer de protagonista a un gran nombre de pel·lícules, d'aventures, sobretot. Ja que sempre interpretava pues, un personatge així, simpàtic, intrèpid, un brillant, així, un poc encisador. Eh? Robin Hood. Mm-hmm. Atenció ara, traduccions en català.
No, no, Robin
pel·lícules
Hood.
Que sabem en castellà.
Robin Hood.
La brillada lleugera.
No ho sé.
Que sona superbé. I atenció, moriran amb les botes posades.
Horrible. Sí,
que era, moriran amb les botes posades. Sí. Que són les tres... Pel·lícules, diria, són com a més reconegudes seves.
Sí.
To speak day all over the world. Country, religion, family. This is our aim and dream. Viva España.
Aquí no era ell.
Ho han posat pel Mundial.
No era
viva
ell,
Espanya.
Però... Eh? No era ell, això.
No, això era un altre que feia càstings. Allà
ah, d'acord.
I li feien d'això que surten... El primer càsting de... Millie Bobby Brown i Sortella Serrant, i tot el mateix, però d'en Paco. No, ho
però
posam...
Però que l'has posat?
Hombre,
ara,
perquè...
aquest senyor,
hem de dir
de sota.
Que quan esclata la Guerra Civil Espanyola, que aquest home, qual de cosa hi va tenir a veure, en Flynn, que ja era un actor com a molt famós, s'involucrà amb altres estrelles de Hollywood en una campanya de suport a la Segona República. Fins a tal punt que va viatjar a Madrid el 29 de març del 1937 per lliurar a la Junta de Defensa d'aquella ciutat $1.5 million.
Mare meva.
Això és bastant, eh? Aquest només els havia rejectat entre els treballadors i les filles... No. Dels estudis cinematogràfics. Així com també va visitar durant aquest viatge dues setmanes a Barcelona, a València, per donar suport a les diferents institucions republicanes que lluitaven contra el feixisme.
I se va implicar, Aida? I ahir no hi tenia por, que no era anglès. Bé,
sí.
Se va implicar, molt
bé. Com
Tom però anava a l'art, que aquest és un doble sis.
És un poc com en... Ai, en Tom Hanks. Sí. Nero, la pel·lícula no sortirà aquella. La pel·lícula mítica d'en Tom Hanks.
En té un parell.
El graduat, no.
Forrest Gump.
Forrest Gump, exacte. Ah. Un poc en Forrest Gump ha fet de tot.
Ha fet de tot, sí, com en Antonio Alcántara.
Exacte.
Se'ls hi passava tot el... tot el que passava a l'història d'Espanya. Bueno, hem de dir que en Flynn va arribar a participar en 63 pel·lícules, la majoria d'elles, però, fent de parella de Olivia de Havilland, que és una lota...
Sempre tenia la mateixa dona.
Això ja passava, eh? En aquesta època del cine hi havia com a... com a parelles, com a moltes establertes.
Tu sabies això, Jordi?
Sí. Clar. Ara tenim en Tom Holland i en Zendaya, no?
Exacte.
Un poc,
sí, però ara veure que en aquell moment pues, hi havia actors i actrius, sobretot d'aquests galants i atletes molt guapes, pues, que sempre fan com a de parella. Jo, de fet, m'agrada molt pensar, quan penses en cine clàssic, ja te ve la cara ballar d'en Errol Flynn o d'en Olivia, perquè són com aquella estampa d'aquell cine més clàssic.
No s'entén un sense l'altre.
No, i hem de dir que ells s'entenien.
Que bé.
S'entenien. No
hi havia
mai res oficial. O sigui, com allò tu dius... Clar,
si Erron era tan...
Galant.
I ella
tan guapa.
S'entenien,
està clar. No sé si la teniu ara en ment, posa una d'aquestes actrius superguapes. Clar, és un pot lògic, tu diries, d'allò de no tenir certeses, però tampoc dubtes. Mm-hmm. Mai se va fer res oficial, però se duia com a molt, molt, molt...
Això se nota.
El que ell deia, que per professionalitat, doncs no volia que això transcendís.
Bé, que ningú s'ho creia.
Sí, va tenir una altra gran parella cinematogràfica, que va compartir molt d'èxit, que va ser una Betty Davis. Amb aquesta no hi va haver rumors de caire sentimental, però sí una bona col·lecció d'insults, brelles, que també feren les delícies de los rotativos rosa.
Està molt bé que la gent regali contingut.
Clar, és que si no és avorrit.
Clar, exacte.
Així com augmentava la seva fama, augmentaven els seus excessos, la seva vida, sobretot pel que fa a l'alcohol i l'heroïna. Les festes salvatges i el vici anaven acompanyant tots els estiandots sensuals. Vos he dit tant si era un bon doble sis. Perquè, clar, tots aquests estiandots sexuals es varen fer com a quotidians de la seva vida. Fins i tot, l'any 1942, va ser acusat de violar dues adolescents.
Mare meva.
Us podeu imaginar que la vista va ser com tot un autèntic circ, mediàtic, i he recitat un argument bastant dur de la defensa seva, que avui en dia, escolta-lo, segurament seria tot una barbaritat.
Mm-hmm. Això d'ell?
La defensa seva, els seus abollats, deien, és impossible que no lliudissin, encara que no volguessin.
Mare meva.
Imagina vos un pollet...
És unes declaracions esperpèntiques.
Imagina't que amb això intentaven defensar-lo.
Mare meva.
En el final han dit que va sortir esculpat i més enllà de perjudicar la seva imatge, tot aquest escàndol, com passaria segurament ara, que se'ls censuraria, se'ls cancel·laria moltes defenses d'això, i no, li va fer pujar encara, perquè vegeu també un poc...
Clar, això era l'any 42.
Lo que hem evolucionat per sort.
Sí, no, per sort.
Per molta sort. El va fer encara més popular. De fet, se va estendre, com a una frase així popular, quan qualcú tenia un cert èxit entre les al·lotes, tot això, dir-li, aquest està fet un bon flint. Imagineu vos, encara un poc de concepció
positiu,
que tenia la gent,
no?
Com en positiu. Com a dir, s'endú qui vol, i fa el que vol, les al·lotes i tal. Va ser una època aquesta, perseguien tot tipus de rumors, com per exemple, els que asseguraven, també, més graciosos, que era capaç de tocar el piano amb el penis.
Mare meva, aquest home era un...
En Chopin.
Mite, no? De... Sexual.
Sí, se vol que...
Per desgràcia... De,
va començar
per
prest,
tot el que,
va començar
que van de comptar,
ja
mare meva.
I clar, anava amb tot això. Hem de dir que va estar exagerat en tres ocasions. Però com podeu imaginar, tota aquesta vida d'excessos, drogues, alcohol, sexe, no feien gent fàcil de convivència en parella. L'any 1950, l'actor i la seva tercera i recent esposa, en Patrice Wilmore, no ho he dit bé,
Wilmore.
Exacte. Feren el viatge de noces navegant pel Mediterrani occidental a bord del iot a vela propietari de l'astre, El Zaca. Escenari anterior de moltes orgies, més desenfrenades d'en Flint, en jovenets i jovenetes. En el temps que s'arriba a dir que havia fet posar fins i tot en un màstil una bandera amb un penis erecte.
Però
aquesta persona està obsessionada amb el seu penis.
Sí.
O sorpresa, també t'ho diré.
Sí. Era falocentrista.
Però i és vera que va començar ben pres. Vull
però
dir, mai acaba aquesta obsessió seva.
No.
Des de l'adolescència fins a sa mort.
Ell ha mantingut un
valor. Oculta en el seu penis.
Exacte.
Tota la vida.
De sempre.
Tota la vida.
Això és malaltís.
Si ja no hi vaig parlar, clar, això ho devia fer per avisar... Com quan
poses
no molestar a una habitació
no, d'hotel,
tu isaves la bandera amb la penis i sabia tota la resta de la gent
sí,
que
això...
que no t'havien de
per
molestar.
Per cada visa, innecessari.
Però he pensat que, clar, també tu isaves la bandera amb un penis erecte i has convidat a gent a venir. Tu ja no vas de mallat. Tu ja els dius, escoltau, la festa va d'això. Sí o no?
Sí, no.
No has de dir que després, ai, jo sí m'he trobat aquí i no volia. No. T'he convidat a una festa, has vist la bandera que he posat.
Sí,
ja està.
És veritat.
Però bueno, és un poc...
No se n'amagava, des de luego.
No.
Ah, espera, que hem de posar una cançó, una música.
Jo t'hi volia posar Canto a Mallorca,
ah.
Però s'ha fet tan popular que no la posarem. Ara he parlat d'aquesta, d'una altra pel·lícula.
Aquesta m'agrada, eh?
Sí.
És més original.
És més original. Hem de cercar una altra.
I més Èpica. Què va passar?
Una altra cançó, que no sigui Vacaciones a Mallorca ni Canto a Mallorca, per xerrar de Mallorca. Bueno, hem de dir que mentre viatjaven en aquest viatge de noces rumb cap a Gibraltar, rebé un avís d'una intensa tempesta que l'aconsellà cercar refugi en el port més proper que trobàs. I quin va ser?
No me diguis que era de Pollença.
Va ser en un...
Moll.
En un moll, en un moll. No hi havia tortuga en aquell moment, però tranquils, que no serà... No s'ha convertit en tant turista ni de moll, ni de Pollença, ni de Formentor. Això ja vos ho asseguro. Però han de dir que la costa pollencina sí que li va provocar, en aquell matrimoni, pues, un encís per la bellesa natural de la bahia i de la localitat. Així que deixaren de la seva idea d'anar ja per Gibraltar i navegaren seguint tot el litoral admirant les costes mallorquines fins que trajaren el port de Palma. Des de la ciutat exploraren l'illa, que els enamorà fins a tal punt que en Flynn i en Wymore decidiren que tot d'una que pollessin hi tornarien. Han dit que varen passar 5 anys.
Uns enamorant més de les illes, no m'ho sorprèn.
No, i varen passar 5 anys que tornassin, això també ho hem de dir. Però en algunes de les seves biografies, Nero l'assegura que ell havia pensat en Mallorca com aquell lloc per retirar-se de refugi d'excessos de Hollywood. Però, com us podeu imaginar, se va quedar en un pensament, ja que no ho va posar en pràctica ni un sol dia que va passar-li. Sinó ben més bé tot el contrari. L'any 1955 el matrimoni s'instal·la en el luxós Hotel Maricel, que en xerràrem l'altre dia, que tenia el corner de Whiskies, que li devia motivar molt. Hem de dir que està situat a la primera línia de mà, entre els municipis de Palma i Albià, i més tard també s'allotja en un altre establiment d'alta llama, que serà el Boncel. Ja m'encanten tots aquests compostos bucòlics. Sí. Boncel, Maricel, tot és Maricel.
El Boncel, no l'havia sentit.
Marivent, tot és molt així. Mallorca els agrada tant, a tots dos, que deixen els hotels per allotjar un xalet. Primer Airbnb.
Plegats, eh?
Sí, sí, de moment estan per allà. Els segueixen
molt bé.
Junts.
Sí que varen durar, idò.
Exacte. I aquest hotel estava illetes. L'idea de passar-hi pues, un màxim de temps possible. Així va ser quan en Flynn i en Wymore passaren llargues temporades a Mallorca durant els 4 anys següents. Lluny de convertir l'illa en una espècie de retir de la vida desenfrenada, l'actor es dedicà tant o més que mai als plaers que els satisfeien. Es drogava, bevia indigents quantitat d'alcohol. Cada nit, de fet, anava a una cocteleria de la plaça de Gomi, l'anomenada Jous, de la qual sortia de banda a banda, perquè ahir bevia daiquiris de xampany sense sucre. Això sí, zero. Els ho feia zero.
Eren forts, Eren forts.
Han de dir que lligaven tota dona que podia, se passejava descalç i mal gerbat pel passeig del Pont de Palma, navegava dies o setmanes a bord del Zaca per tot el litoral mallorquí, i també anava sovint a Eivissa i Formentera, acompanyat d'amistats amb gustos iguals que seus, i se'ls veia dinar o sopar en els millors restaurants, on a vegades fins i tot se posaven a menjar les mans, vestia de manera molt informal, ple de pulseres per tots els braços...
També bueno, tenia un lloro. Això ho expliquen en el podcast Divins i Divines, na Marta Garau i en Xisco Nadal, que se passejava per Esborn de Palma amb un lloro. Era un pirata.
Era se pensava que era en Jack Sparrow.
Sí.
Bueno, pensava que ell, molt de pits, intentava dur seus personatges a la vida real. De, sigui, un personatge que ell, potser, s'havia interpretat un pirata més alerta, que no se pensava en aquell moment que feia de pirata. Pensava que no estava massa bé, aquest home.
No, ja.
I na Patrícia, na Patris, mentrestant, quan que era gentant, freqüentava cercles artístics, i així va conèixer un ballarí en qui iniciar una relació sentimental.
Uep, aquesta vegada ha estat ella.
I clar, ja va passar, que quan Jepin va ser ella, quan ell se'n va donar compte, i la van fer trossos. Se va enfadar molt, i la parella l'any 1959 ja se va divorciar.
I com sempre, la culpa va ser d'ella, supos, no? Nero va ser un bendito, ell no havia fet res. Un bendito o un bandido?
Un bon bandido.
Un bandido.
Era un bandido. No, només aixava el matrimoni, sinó també aixava amb això, amb aquesta parella, l'estada dels Flynn a Mallorca. Partit ja per Jamaica.
Que Jamaica, No se'n va anar una altra banda, també.
Una crec que és molt relaxada.
No se'n va anar al Gris Londres, no?
No se'n va anar a Lluig, diguéssim. De dir, no, em vaig a Lluig, de retir no, a Holanda. No.
No se va retirar mai, aquesta.
A Jamaica. On pretenia instal·lar-se definitivament, però han de dir que ja estava molt malament. Estava amb molta decadència, ja no tenia papers importants, estava molt fet pols de merda de salut, estava totalment deprimit, alcoholitzat, drogadicte i quasi arruïnat després d'una vida en la que se va deixar de dilapidar...
Dinamitar.
Dilapidar. És més difícil dir dilapidar.
Dilapidar.
Dilapidar. Tot el que havia guanyat, que era molt.
Sempre que en Joan Rafel mos posa aquesta cançó, vol dir que la vida del protagonista acaba, que hi ha una mort.
Ven el Zaka, se'n va a Vancouver, posa aquí, si ja com és relaxat, on un fulminant atac de cor posa fi a la seva vida el 14 d'octubre d'aquell mateix any, als 50 anys.
50 anys tenia només.
Era molt jove.
Sí, era ben jove.
Hem de dir que un metge que va fer l'autòpsia va dir que els seus òrgans eren com... si fossin d'un home de dues o tres dècades més gran.
I mira que anava alerta, que no
sí,
prenia sucre.
Tio, clar, sí. Ell berenava de xia cada dia, clar, tot super així, healthy d'això. Sí. Però, bueno, no tot sempre cau bé. Durant un parell de generacions, han dit que els mallorquins encara parlaren de les èpiques nits de l'astre de Hollywood. Alguns conten d'haver-lo vist en pilotes, a la coberta del Zaka, acompanyat d'altres homes i dones. D'altres conten com eren les seves borratxeres a les barres del bars, on feien feina. Alguns altres d'haver-lo vist anant de banda a banda pel carrer de Palma, a plena lluny del dia. Cert o no, el que és indubtable és que en plena albada turística, la seva presència a Mallorca va atreure les mirades internacionals cap a l'illa, convertint-la en el lloc de peregrinació d'astres de Hollywood per fer vacances i gaudir de la vida nocturna, no diran tranquil·la.
I això ha estat el turista i més il·lustre de tots els temps, jo diria, Errol Flynn.
Creus?
El Manco va ser el primer.
Va ser un dels primers. Jo crec que va ser un dels que va acceptar l'atenció allà per la nostra. Jo,
sí, mos va fer molta publicitat, aquest
claro.
Senyor.
Sí.
Ara n'hi ha un parell d'Errol Flynns per aquí.
Sí, sí. Els àrbits.
Els hi fas del lloro.
Més per Magalup, veuràs.
Falta lloro.
Ja el tenen, sí, ja, sí, lloro.
Tot un camiseta del Mundial.
Molt bé. De les bones, originals, totes, suposo.
Sí, clar.
Joan Rafel, gràcies per haver vengut.
Xiu Xiu no es fa responsable de les impertinències dels seus col·laboradors.
Avui m'he portat.
Avui no n'ha hagut
portat
molt.
Avui m'he portat super... Per què m'arrenyen a Genostre?
Gomet verd. No, gomet verd.
Jo tenc de patri i vull mort de Genostre.
No, idò, cuida-lo. Sí, perquè després, mira el que passa.
Sí, m'adona per renta. Avui... Jo també estic fent l'or menorquins, me diu.
Es que és bona, té raó.
Sí.
Escolta, ja ho veus el que li va passar a Patri?
Se li va sortir un xilip allà a flamenco.
Exacte. Un ballerí.
Un ballerí de flamenco.
Gràcies, Joan Rafel, la setmana que ve.
Tres Ràdio és humor.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital, i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Aquí a Xiu-Xiu mos agrada de tant en tant fer una mirada en el passat.
Que ballet quan eres jove.
Ai, quan eres jove.
Avui mirava el passat amb nostàlgia i avui a nostàlgia Cuadernos Rubio.
Alex, Alex, ¿te acuerdas cuando les escribí a los Reyes Magos que me trajeran un camisón y me trajeron un camión? ¿Y tú, Paula, te acuerdas cuando escribí la carta a los Reyes Magos? Les pedí un balón y me trajeron un jamón.
Le escribiste tú mal.
Le escribiste tú mal.
Tú mal, tú mal.
Rubio. El arte de aprender.
Ai, durant dècades, els Cuadernos Rubio van formar part de l'estiu de molts infants. Anaven dins la maleta com els banyadors, les xoquines o la tovallola. Eren prims, fàcils de dur, i per a moltes famílies era una manera d'evitar que els nins oblidassin tot allò que havien après durant el curs. Jo don per fet que tant tu, Inés, com tu, Jordi, no heu fet de Cuadernos Rubio.
Jo no me'n record. Jo era més de Santillana.
Ah, sí?
Sí. Vacaciones... Santillana.
Jo no recordo... O sigui, recordo fer quadernets, sobretot de caligrafia. Però sí. No sé si Rubio tenien...
És que jo tinc una lletra preciosa gràcies a aquest quadern.
Ah, sí?
Sí.
I vols dir que no són els mateixos?
No ho sé, jo recordo Santillana. Rubio no els record. Crec que són una mica més antics. No ho sé. Bé, és que
sí,
no ho sé.
Potser. Jo em feia de caligrafia, no va servir per res.
No, perquè no, sí, no vas gaire
bé. Abans de la lletra, és guapa.
Ara, no.
Més que, de fet, ha escrit caligrafia.
Sí, però l'he forçada.
Sí, no és massa guapa.
I, sí, i ara l'he forçada
a fer-la bé. Voleu veure com... Bé, és que ara no ho veuràs la gent, però... O sigui, jo sol que escriure...
Com un
metge. És que escrius com un esquerrà. Sí. Ets dretà, però escrius com un esquerrà.
Escrius esquerra. Com que són esquerrà, és que agafen els bolins d'esquerra, Inés.
Ah, per això. Per això tens mala lletra, perquè ets esquerrà.
Pot ser.
Bé, és igual. 9-7-13-99-00.
Àrbit com he confotut dretà i s'esquerra, ara.
Sí, per què això?
Però jo soc dislèxica.
Una dislèxica, una esquerrà, bona. Escolta, 9-7-13-99-00. Podeu enviar els vostres missatges, no? Telefoneu-mos i expliqueu-mos a menys com recordeu vosaltres el fet de fer Cuadernos Rubio.
Jo record il·lusió de quan t'obries un quadernet d'aquests i sempre dius, mem, com et tocarà, i vas allà a la cal·ligrafia o les contes aquelles tan fàcils que sempre dius, que xulo, i feia super... moltes ganes. Era obrir el quadernet i com una il·lusió loca, perquè a més hi havia moltíssimes de versions i a menys quina m'ha tocat. I en els 5 minuts d'escriure... la mateixa frase que veus que la lletra no te sortia tan xula com la de dalt. I que encara te quedaven dues pàgines, ja estaves fart i bueno, desitjaves no haver-lo obert mai. Però això passava i se t'oblidava i quan tornaves a agafar un quadernet tornaves a tenir la mateixa il·lusió de sempre. I això era, tant en les sumes com en la de cal·ligrafia, sobretot.
I és que Cuadernos Rubio ha fet 70 anys aquesta mateixa setmana. Va néixer a València l'any 1956 i el va fundar Ramon Rubio. En aquestes 7 dècades, la companyia calcula que ha venut entre 300 i 330 milions de quaderns. Se va fer especialment popular als anys 70 i 80, quan milers de nins passaven una estona durant les vacances fent cal·ligrafia, sumes, restes o exercicis d'ortografia abans de poder sortir a jugar. Per a alguns era una obligació i per a d'altres era un plaer.
Pues, a jo m'encantaven els quaderns Rubio. De fet, bueno, l'escriptura ha estat el que sempre m'ha agradat, menys les mates, i m'encantaven. O sigui, fer-los, i quan jo tenia els dos petits que em feien, moltes vegades pues, jo també dic, ai, deixa'm fer una miqueta. De fet, encara en tenc un, que de quan el fas, pues, per anar conservant pues, una mica cervell actiu i que l'escriptura pues, vagi... No sé, em relaxa molt i m'agrada, la veritat. Sí, sí, m'apareix una gran cosa, tot per jo, vaja. Vinga, hasta luego, un beso.
Molt bé, ara Inés Mateu i Jordi Soria estan discutint també qui té la cal·ligrafia, la lletra més guapa.
No, no ho estem discutint.
Mira, mira que guapa.
Home, és vera que Inés té
lletra
de... quadern de cal·ligrafia.
És que posa la broma. Jo sembla em feia molta, però és que m'encantava. Jo m'encanta encara, avui en dia, escriure i escriure lettering, se diu avui en dia. Vaig comprar un set de lettering de retoladors.
No m'ho puc creure. Sí, no? M'encantaria que el dia facin una secció.
D'això, no l'he empleat mai, però...
Bé, aquest quadern ja avui, els que se comercialitzen, ja no són els típics. La marca té més de 500 referències. Educació infantil, primària, packs de vacances, matemàtiques, comprensió lectora, escriptura, ortografia, lettering, aquestes que li agraden nines. Passatemps i també quaderns d'estimulació cognitiva per a adults. És a dir, per a alguns, aquells quaderns tenen gust de nostàlgia. Ara, anar a la papereria, estrenar una llibreta nova, resseguir punts, a millorar la lletra. Per a d'altres, en canvi, el record és més agradós, perquè eren hores baixes d'estiu fent deures mentre els teus amics ja eren al carrer o a la platja.
Ui, quin record més antics. Els quaderns de Rubio, els hores baixes d'estiu, a casa mestra de repàs, una taula plena, plena, plena de lots, entre voltant d'un de bona salta en silenci, i el primer que se desmandava de genèons en terra. Això no m'acostava, el record amb estiu, no. Al cap i a la fi, eren temps passats. Temps passats que no sé si eren grisos, blancs, dorats, no ho sé. Temps passats. I hi ha de tot. Ara, una altra vegada, no se diuen Rubio, però segueixen els nens treballant aquest tipus de quadernos per millorar, perquè si no, se passarien el dia enganxats a la taula i el mòbil. En aquell deure d'estiu. No està malament, no està malament. No.
I els materials d'estiu també existeixen ara en diferents llengües. Castellà, català, euskera, després gallec, segons el catàleg oficial de Rubio. 70 anys després, els quadernos Rubio continuen vius i s'han adaptat als nous temps. Mirau, nines, per exemple, que fas lettering, ja de fet està escrivint qualque cosa i s'està esforçant de valent perquè la veig des d'aquí.
És que m'està encantant ara escriure coses.
A veure, què estàs posant?
Ara he posat català, castellà, matemàtiques, anglès, geografia, història, educació física, llatí i grec. Mm-hmm. I ho he posat amb una majúscula molt estudiada.
Increïble. Com ho veus, Jordi, això?
Preciós.
També,
jo també vaig escrivint que... coses. Jo em prenc apunts.
He de dir que influeix moltíssim el bolígraf, mm-hmm. els llapis que utilitzis. Mm-hmm. Això és la gent que té bona lletra, ho sap bé, d'acord? Mm-hmm. Jo hi ha bolígrafs que me fan tenir molt mala lletra, mm-hmm. d'altres que me la fan escriure preciosa.
És ver això, eh?
Sí.
I tot depèn del boli amb què escriguis.
Totalment.
I això se pot aplicar, és una metàfora de sa vida. No
cal d'entendre aquesta metàfora.
Pots entendre com ho vulguis.
Si depèn del bolígraf, sa cal·ligrafia, jo mai he trobat un bolígraf.
Depèn del bolígraf que utilitzis a vida, t'escriu millor. No,
sí,
no,
si agafes un bolígraf... Bé, jo t'ho puc explicar. Si agafes un bolígraf de color vermell, veuràs sa vida de color vermell.
Si no ho sé, Xavi, t'està sortint fatal.
Les paraules que escriguis amb aquest boli seran les paraules que dictaran el teu futur.
Uau!
Bon dia. Quan tenies quaderns Rubio, que els feien servir com a feineta d'estiu, me penso. A la cal·ligrafia la fèiem amb un quadern de fulles transparents i a davall de la fulla posàvem una làmina, que hi havia una col·lecció de làmines graduades, des de simples bols, la lletra que s'anava fent més petita, una lletra redoneta molt guapa, i no vaig arribar a tenir quadern Rubio de cal·ligrafia. Però crec que de vacances sí, exercicis variats.
I damunt m'engronsen ses ones, sa barca va on vol.
I de si, els quadernos Rubio són molt més que uns quaderns d'exercicis. Són com un símbol d'una manera d'entendre l'estiu. Una estoneta de platja, jocs de carrer, calor, família, i també aquell moment de seure a taula i fer una pàgina abans de continuar ses vacances. I de si, 70 anys després, encara formen part de la memòria sentimental de moltes i moltes generacions.
No puc estar més content, just de vora. Som dolents. Com si res, passen ses hores, em sento un xillerret.
Anem, enguany, quin quaderno Rubio fareu vosaltres? El verd, el groc...
És transparent.
És transparent.
A mi ara m'ha agradat el de comprensió lectora.
Sí?
Me'n compraré un.
Uf, m'agrada aquest. Me'l deixaràs?
Vinga, poden compartir.
Vinga, tu fas la meitat i jo l'altra meitat.
Exacte.
En sèrio, en compram un. I el compartim.
El podríem fer aquí en directe, men qui guanya.
A més, ha de ser entretengut comprant un per fer a la platja.
Tots són competicions.
Ha dit, diu, sí. Podeu comprar una men qui guanya.
Sí, no.
Els quadernos Rubio són compartits. Sí.
Ten raó, ten raó.
Fet-ho mirar, fet-ho sí, mirar, Xavi. Mirar, ja,
ara hi aniré.
Sabata amb un tassó de vi. Aquí damunt m'engron sense zones. Crec que m'he dormit. Es volen dir tremola estones. Això és un paradís de silenci que m'envolta. Podré per damunt les ones com ho fan els dofins. Faré de tota la meva vida sigui un viatge com aquest. En de dia trec la barca en la nit d'arròs de peix. No puc demanar res més. He resolt tots els problemes dient tanmateix.
TV3 Ràdio és entreteniment. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol.
Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Xiu, xiu.
Pugem a l'avió des de l'estudi 1 d'IB3 Ràdio i mon anem a visitar des de Xiu Xiu a qualque amic, amiga del programa que viu fora de les Balears. Ah, el sentiu a l'avió.
Que de guapo, eh?
Té un bon motor, aquest.
Dol de ser molt, els avions. De
Sant Jordi, eh?
Sant Jordi.
Avui on anem, Xavier?
Avui anem a una de les ciutats més visitades d'Europa, famosa pels seus canals, els seus museus i les bicicletes. Una ciutat amb història, cultura, gastronomia i molta, molta personalitat.
Avui, a Illencs pel món, Amsterdam, Països Baixos. I never thought the disco jumping next to me. I ahir tenim en Javier Rosselló. Benvingut a Xiu Xiu. Javier, com estàs?
Molt bé, todo bien. Muchas gracias.
Que bé, escolta, què fas per Amsterdam?
Pues estoy aquí estudiando hostelería, que llevo 5 meses de carrera, por ahora.
Com van aquests 5 mesos? Com han anat?
Pues muy, muy, muy contento. Un cambio un poco radical, sobre todo el tema del clima, pero fantástico, disfrutando.
¿Ahora teniu calor o no?
Sí, esta semana ha venido una ola de calor tremenda que ha llegado hasta casi 40 grados, que es algo que no está preparado este país.
Wow.
Y la gente está muy, muy, muy contenta, pero ahora es muy... cambios en un día puede hacer cambios de 10 grados, de repente. Pero bueno.
Bé, idò, ànims, aquí també estan passant calor. Ara te demanarem si vendràs a... aquí a les Illes de vacances, però primer volem saber un poc la teva història amb Amsterdam. Tu ets de Palma, no, Javier?
Sí, 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 de Palma. Uh-huh. Bueno, he crecido ahí toda mi vida y he estado toda mi vida en colegios internacionales. Uh-huh. Y hubo un momento, bueno, pues cuando acabé ya los estudios tenía que decidir dónde irme y como siempre he hablado inglés con gente conocida, me parecía una buena oportunidad pues salir de España para conocer un poco un mundo diferente y por eso acabé aquí, en Amsterdam.
¿Y por qué Amsterdam?
Pues la historia de Amsterdam conmigo es que mi hermano estuvo aquí estudiando hace 2 años y le gustó mucho. Y yo hice un año sabático porque no estaba seguro lo que estudiar exactamente. Y me vine aquí a trabajar 4 meses y me pareció una ciudad muy agradable, gente un poco diferente, pero también parecía todo muy correcto. Y dije, bueno, vamos a probarlo y el paso para adelante.
Després, clar, mos imaginàvem Amsterdam, canals, golondrines, bicicletes... I com és aquest paisatge?
Pues es un país completamente plano, no hay ninguna montaña, no se puede comparar con... No está la tramuntana aquí, es todo plano, y hay todo el mundo va en bicicleta, completamente... ¿Ves? Tienen prioridad las bicicletas ante los peatones, los coches y todo... Uh-huh. Vas por la ciudad y tienes que ir pues muy muy atento para porque va todo el mundo en bicicleta y después
de como aquí mis romancos en prioridad. No, digues, perdona.
Y los canales pues es algo que predomina mucho sobre todo en el centro, más que las afueras, porque yo estoy viviendo en el se considera centro, pero no estoy en el centro típico para los turistas. Y es una ciudad construida en el mar, o sea, en el agua pura. Uh-huh. Y hay canales por todo, que pasan los barcos y la gente su día, en vez de irse a la playa, pues un día que haga un poquito de sol, aunque haga 20 grados y 18, pues cogen sus barquitos y se van por los canales. Uh-huh. a disfrutar.
Qué interesante. ¿Has viscut ja qualque dia de la reina?
Sí.
A mi, explica'm-ho això, perquè això és molt curiós.
Este año y me impactó, la verdad. Es un el Día del Rey, el 27 de abril suele ser, a veces se mueve un poquito el día, y toda la gente de Ámsterdam se pone el color naranja, que es el color del país, y se va de fiesta a la ciudad. Uh-huh. Y está, pues hay música en directo por toda la ciudad, hay muchos eventos, hay comida callejera, y tienes que ir con un grupo de amigos. Y no te tienes que separar porque está muy, 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 muy lleno. Y es divertido, conoces a gente y es muy, muy chulo.
Que bona. I aquest dia crec que acaben moltes bicicletes que abans en parlàvem en els canals, no? Perquè
sí.
És una bona festa. Crec que, de fet, he sentit a dir que fins i tot hi ha més bicicletes en els canals, en els fons dels canals, que a la carretera, en els camins, en els carrers. Així que imagineu-vos. Sí. Això és cert, Javier?
Sí, sí, sí. Los canales, pues la gente, sobre todo más de fiesta, que la gente ve un poco de más y las bicicletas acaban cayendo en los canales. Y creo que una vez al año hacen una limpieza con imanes muy grandes e intentan sacar las máximas posibles, porque si no contaminan mucho los canales.
Wow. ¿Y tú ya te has avesat en bicicleta o no?
Sí, 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 sí. Yo tengo mi bicicleta propia, que aquí la gente mucho las compras de segunda mano porque... Bueno, es un país donde hay más bicicletas que personas viviendo. Creo que hay 3 bicicletas por habitante. Uh-huh. Y vas por todo y es mucho más eficiente que ir en coche. O sea, en coche a lo mejor del centro de mi casa tardas media hora y en bicicleta 10 minutos. Uh-huh. O sea, está preparado para esto.
Totalment. Després, clar, una altra cosa que mos crida atenció és que la legalització és cannabis. Vull dir, és una droga legal, és així. I com ho notes tu, la ciutat? És a dir, on se comercialitza? Si hi ha molt de turista destinat en això?
Pues yo antes de venir aquí me esperaba que iba a ser en plan algo un poco más... Pues muy, muy negativo, un poco oscuro, pero está muy controlado el tema de que no lo promocionan como algo que tienes que hacer, que te va a cambiar la vida, sino que desde jóvenes a los holandeses los educan mucho sobre el tema. Y pues sí, por ejemplo, yo me he ido a correr al parque y hay gente pues fumando por el parque y no hay ningún problema. En plan, es algo común. La gente no lo juzga y ocurre. i no se ve com algo negatiu, generalment.
Com és la gent de per allà? Com són?
Pues la gente comparada con, bueno, con los mallorquinos, que es con lo que yo siempre he vivido, es gente un poco más fría, más cerrada y muy directa. Temas de... En conversaciones, a lo mejor piensas que son bordes, pero realmente simplemente a lo mejor no tienen ganas de conversar o cualquier cosa y te sientes un poco juzgado al principio. Pero al final hay momentos que ya pillas un poco el rollo de cómo va la gente y es gente pues muy honesta, gente simpática... I al final acabes haciendo amigos de todos los países, porque también es muy internacional.
Que bé, i després físicament diuen que són alts com a Sant Paus.
Sí, sí.
Molt, però.
Mucho. Creo que la media más alta de Europa, el más bajo medio era 1,82.
Déu-n'hi-do.
Igual que les mujeres també són muy, muy altas, hombres y mujeres. Mm-hmm.
Fixa't. Escolta, Javier, tornant a la teva vida a Amsterdam... ¿Cómo es este día a día estudiando hostelería?
Pues mi día a día ahora ha cambiado un poco porque estos dos meses he empezado prácticas en la universidad y la hostelería aquí es diferente a como la he visto yo en España porque es un trabajo muy, 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 muy profesional. Te preparan para cualquier ocasión, para los hoteles o restaurantes más... Bueno, los mejores de todos, y mi día a día que ahora es, ahora tengo trabajo en cocina, estoy en estas semanas en cocina, de 7 de la mañana a 3:30, 4 más o menos, y estoy con mis compañeros de clase y nos enseñan a... Esta semana justamente estoy en panadería, así que estoy haciendo pues panes, quiche y todo esto, y nos enseñan a servir a todos los clientes que te vengan. Uh-huh. Y después, como sobre las 3, 4 ya empieza a salir un poco el sol, más un poco más de calor, pues hago, suelo subir al parque cada día, que vivo muy cerca de un parque, para desconectar un poco. Hay muchos sitios para hacer deporte al aire libre, que eso es algo que me parece muy, muy bien. Por todo hay sitios de calistenia o parques para mesas de ping-pong comunitarias, y suelo ir con amigos ahí a jugar o a hacer deporte. Y luego, si es un día pues un poco más animado, ya pues hacia el centro y a lo mejor algún bar. Mm-hmm. I, bueno, disfrutamos mucho de la ciudad.
Molt bé, gaudint de la ciutat, d'Amsterdam, bona vida, molt bé.
I el tema de triar hostaleria, no sé si ja penses en tornar cap aquí i fer feina a Mallorca o a les illes, o pretens quedar per allà i dedicar-t'hi allà mateix.
Pues ahora me quedan 3 años de carrera, sé que pretendo acabarla aquí, pero ahora este sábado ya vuelvo a Mallorca con muchas, muchas, muchas ganas. Más que nunca, la verdad, nunca he sentido algo así. Y eso, acabo este año de carrera ahora, esta semana.
Qué
y
bien.
Pretendo pues quedarme aquí al final de carrera y voy a ver si haré hostelería por ahí o, uh-huh, o en Mallorca.
Home, aquí tendrás feina. Feina sí, n'hi ha.
Feina d'hostaleria n'hi ha per tot, jo crec,
sí,
també.
Sí,
en totes
sí,
aquestes sí, ciutats turístiques, Amsterdam també ho és.
Sí, però has dit una cosa molt interessant, Javier, i és que tens ganes de tornar, i tenir un lloc on tornar és fantàstic, i dir que no ho havies sentit mai, també m'ho ha agradat moltíssim, per tant, aquí t'esperarem, amb els braços oberts.
Sí, exacte. Javier, vens a passar l'estiu aquí, per tant.
Sí,
fantàstic.
Sí, 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 sí.
Millor que Amsterdam. Bé, sí, no ho sé.
Sí, sí.
Però està bé per tot.
Torna, que aquí estirem bé.
Si vuelvo es por algo, ya verá mi familia, amigos...
Clar.
Clar. Todos, puedo hacer todo. Lo que puedo hacer ahí, pues no se puede hacer aquí.
No hay res con que nostre, a que no, Javier.
No. Para nada. Això diuen.
Javier Rosselló, moltes gràcies per atendre'ns i res, molta sort i bon estiu. Bona tornada
moltes
d'Amsterdam.
Gràcies.
Que vagi molt bé.
Gràcies. Adéu.
Adéu.
Bé, i d'atenció, perquè amb en Javier hem arribat a l'aeroport. Hem arribat en el final de Xiu Xiu. Fins aquí és Xiu Xiu número... Ben, si l'endevineu.
400...
Jo l'acabo de llegir.
Sí, 416.
No.
És que no ho vas dir, i te n'he oblidat. Més. 484.
Ala! Molt manco.
434.
Molt manco.
421.
Manco.
22, 23, 24, 25, 27, 28. 20, ai, i de 416. De 7.
Un poc més.
De 8.
Ui!
De 9. Sí! Ai, és la primera.
Fins aquí el xiu-xiu número 429.
Adéu a tothom.
Molt bé, demà.
Exacte. Si Déu vol.
Gràcies per ser-hi. Adéu, adéu.
Final amb amics passa ràpid, això. No one told you. Detrás Radio.